Carles García Pastor.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Josep Agram, bona tarda.
Bona tarda.
Tens moltes facetes, Josep, evidentment la de l'àmbit esportiu, que és evident, però també la d'economista, famós per als teus mètodes.
Sí, jo crec que més el que he buscat a la meva vida és l'altre, o sigui, és ser més del món de la borsa, més del que jo volia ser petit, del tema financer, i sense voler, i doncs va sorgir tot el tema d'esport, però vaja, jo considero la meva vida, l'esport, una cosa realment secundària.
Vinga, anem per part, si et sembla, sí. Comencem per aquesta que va sorgir, la de l'esport. T'hem sentit dir a vegades que no hi ha límits, que en la vida no t'has de marcar límits. Em permetràs, podríem parlar fa poques setmanes, va tornar a intentar aquella proesa, saps de què et parlo, dels 7 Ironmans, i casualment amb la mala sort que en el mateix punt de l'any passat doncs no vas poder-hi passar.
Correcte, és un batxe, no? Un problema que tens, que realment doncs una barrera que en cap cas està de limitar, no? Perquè al final la persona que és limitada per algú que li ha passat a la seva vida té el perill de sentir-se fracassada, no? I aleshores si et sents fracassat per alguna cosa realment et pot afectar, no? Aleshores sempre que diem, no, això de d'on està el límit, la reflexió que intenta ser és, escolta, tota la teva vida posa't objectius, planteja-te'ls, esforça't, intenta assolir-los. Si no pots assolir-ho, planteja't un altre, no passa res, saps? Però que realment quin és el teu següent objectiu, no? Perquè al final, evidentment, que tenim moltes pedres pel camí, la més coneguda meva és la Gomera, però n'hi han hagut d'altres no esportives, personals, professionals, de tot tipus, no? I realment, si cada vegada que tens un problema consideres que ha estat un límit, doncs realment et pot afectar bastant, no?
És evident, a la vida sempre hi ha barreres, potser acabes passant aquesta l'any vinent i et trobes una de nova.
O no, és igual, saps? O sigui, potser a la borsa, no? A la vida, no? És molt important saber el que és per tu i el que no és per tu. O sigui, a mi m'encantaria ser campió del món dels 100 metres llisos, per dir alguna cosa. Però sé que d'entrada m'hauria d'haver preparat d'una manera, inclús haver nascut d'una manera per ser-ho, no? Aleshores, és realment important que la gent tingui clar pel que serveix i pel que no, no? I potser, per mi, aquest repte pot ser que sigui o pot ser que no sigui, però no implica que en el futur facis coses més interessants, que t'omplin més i siguin més o menys difícils.
Josep, hi ha molta solitud en aquest tipus de proves, són proves molt dures. Com vius tot aquest moment? Quin és el potser pitjor moment d'una d'aquestes curses?
Sé que són coses molt solitàries, sobretot aquestes últimes que he intentat fer, que no hi ha rivals, no? Que són més projectes solitaris, i sí que realment el més dur potser és quan sona el despertador, no? De qualsevol dia que dius, ostres, amb el mal que em fa el cos, amb el mal que em fa les cames, amb el cansat que estic, i has d'anar allà sol, no?
Clar, quan trigues a recuperar-te, o quant temps s'hauria de descansar per recuperar-te d'un Ironman?
Home, diuen que un mes, saps? Aleshores aquí doncs són consecutius, no? Al final la dificultat del desafiament concretament de Canàries no només era la distància, és l'orografia. Canàries és molt dur, no hi ha pla, és el trasllat, cada dia havíem d'anar d'una illa a una altra, i bueno, pues realment el moment dur és aquest, no? La solitud d'estar sol, de no tenir companys, entre cometes.
Parlem de reptes, parlem de moments difícils, però de la vida en general. Per tu, fins ara, quin ha estat el repte més difícil de la teva vida?
Per mi és intentar ser un bon pare. Realment i honestament és una cosa difícil, difícil. Jo estic cada mes separat. Aleshores és un tema que a mi personalment fa uns mesos, uns anys, resultant difícil, no? De saber què haig de fer, què no haig de fer, realment complicat, no? Ja et dic, a vegades diem que la gent coneix més la meva tasca, no? Pues d'esport o de o de borsa, no? Però que a vegades, hòstia, és un gran què, no? La vida personal a vegades.
L'altra faceta teva, dèiem, la de l'economista, la de borsa, la de trader, sí, no? Més ben dit.
Correcte.
Tens la teva manera, l'has explicat d'una manera complicada, però a la vegada, entre cometes, també senzilla. Dius que no has d'estar les 24 hores immers en aquest món.
No, a la borsa s'ha de ser eficient. Jo crec que penso com en qualsevol feina, no? I després d'aquests 14 anys que fa que em dedico a la borsa, sens dubte el moment més fàcil per intentar guanyar diners a la borsa és al matí. És del període de 9 a 11 al matí, és realment on les estratègies que prepares o que dissenyes, doncs, poden ser més efectives, no? I sí que s'ha d'anar mirant i sí que s'ha d'estar a sobre d'unes petites variables durant el dia, però realment el gruix de la feina és a les dues primeres hores del dia.
I precisament aquestes dues primeres hores ja ho destaques a la portada del teu darrer llibre, Bolsa per a Dummies. Ens expliques tot això, com podem entendre la borsa, l'acabarem entenent, evidentment no serem genis, però si més no acabarem entenent el seu funcionament.
Correcte. Jo em sentiria molt content i orgullós si a l'acabar aquest llibre la persona que l'ha comprat entén si vol saber més de borsa o si vol oblidar per sempre a la borsa, no? Perquè al final hi ha 9 milions d'espanyols que tenen els seus estalvis a la borsa, no? Aleshores, la gran majoria sense cap coneixement. I això és uns diners que es perden, no? Un consum, uns estalvis que es deixen de circular, no? Aleshores, és una manera molt econòmica de saber si cada vegada que tu realitzes una operació de borsa amb accions, si realment saps el que estàs fent o no. No? I la persona que tingui més inquietud, doncs, serà l'inici, no? El seu inici per aquesta continuació de la seva formació. I la persona que llegeixi i digui, ostres, quina bogeria això a la borsa, doncs és molt recomanable que ja mai més faci renta variable i tot això que s'estalvia.
I a més, amb tots els problemes que estem tenint últimament.
Que jo crec que és una cosa que s'ha d'aprendre, que entenguem on van els nostres diners, els nostres estalvis, que costa tant d'assolir, no?
A vegades també sentim parlar de borsa, ens imaginem aquelles imatges, un munt de gent doncs cridant, nerviosa, uns tristos, altres més contents, un munt de números a les pantalles, i això també fa que diguem millor ens apartem una mica d'aquest món, no?
Això és el que hauria de semblar, no? Però és que jo que estic en contacte amb molta gent que s'inicia la borsa, doncs és que és gent que venen d'àmbits totalment diferents, que res tenen a veure en el món financer, i que, bueno, és un món que els atrau aquesta inquietud de no saber què passarà demà, no? Els atrau. La borsa és un món que la gent li atrau i volen emoció i volen intentar adivinar què passarà demà, no? I aleshores, pues, per intentar ajudar-los, ja que ho faran igualment, doncs, que tinguin unes eines lògiques per intentar no perdre.
Josep, plans de futur?
Doncs plans de futur, la veritat és que està tranquil. La veritat és que sí que...
Si fas anar una mica complicat.
Sí, però que m'agradaria estar tranquil, viatjar bastant, sobretot. No tenir... Al final, els dos últims anys sí que he tingut un patrocinador Red Bull que ha sigut fantàstic, però que m'ha exigit molt, no? I m'ha exigit sobre unes coses que no mai volia que m'exigeixin a mi, perquè per mi és una afició, l'esport sempre ha estat. Aleshores sí que desvinculo d'una part important de Red Bull, tot i que seguiré estant amb ells en diferents projectes, però que em permet tenir més llibertat i viatjar, fer més coses que des de fa 2 o 3 anys no he pogut fer.
Ja ho hem dit, Josep Avram, primer de tot trader, sí, de bolsa, i després Ironman, un atleta de proves extremes. Josep, moltes gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.